Atenció a aquesta notícia que aquesta hora us avança el món a RAC1. Mariano Rajoy coneixia l'Operació Catalunya almenys des de l'octubre del 2012. Una investigació d'aquest programa ha dissipat una de les grans incògnites que encara sobrevolaven les clavegueres de l'Estat. El president del govern d'Espanya sabia que una colla de policies espiava il·legalment polítics independentistes o de l'oposició? La resposta és clara, sí, ho coneixia tot el detall. El món a RAC1 ha tingut accés a dos documents secrets del Ministeri de l'Interior que confirmen el que fins ara només era una sospita. Mariano Rajoy estava informat de la guerra bruta contra els seus enemics polítics que lliurava una part de la policia. Un informe confidencial elaborat el 25 d'octubre de l'any 2012 així ho certificaria. És un document inèdit que estava tancat a pany i forrellat als servidors del Ministeri de l'Interior, però al qual ha tingut accés al món a RAC1. El títol de l'informe ja ho diu tot. Nota secreta per al senyor presidente sobre informació sensible procedente de Catalunya. És un full i mig que resumeix les operacions que la policia patriòtica tenia en marxa en aquell moment per parar els peus a l'independentisme i perjudicar l'oposició que liderava el PSOE. Les metadades del document aporten dues dades que són molt interessants, dues dades més. Qui i quan? L'autor és Francisco Martínez, a qui vam entrevistar aquí al món a RAC1, antiga mà dreta del ministre de l'Interior de l'època, Jorge Fernández Díaz. L'any 2012, Martínez era el seu cap de gabinet i les fonts consultades han confirmat a RAC1 que ell actuava de nexe entre els policies que executaven les operacions, com el comissari Villarejo, i la cúpula política del ministeri. Com que Francisco Martínez tenia contacte amb els agents, també era qui elaborava els resums sobre les seves activitats després d'elevar-los al seu superior. El seu superior, que és Jorge Fernández Díaz, i com demostra aquesta nota secreta també Mariano Rajoy. El món a RAC1 s'ha posat en contacte amb Francisco Martínez, que en aquesta ocasió s'ha negat a fer declaracions i s'ha limitat a reiterar que ell llavors encara no era secretari d'Estat d'Interior, sinó un senzill cap de gabinet. Tingués el càrrec que tingués, totes les fonts i les agendes de Villarejo confirmen que Francisco Martínez i el comissari Villarejo van dinar a Madrid el 18 d'octubre del 2012, just quan l'Operació Catalunya escalfava motors. Villarejo li va entregar un informe policial secret amb els detalls d'algunes operacions en marxa contra Convergència i alguna altra de concreta contra el PSOE. Les fonts consultades apunten que Francisco Martínez va traslladar la informació al ministre Jorge Fernández i després la va resumir en la nota secreta destinada a Mariano Rajoy. Aquestes metadades a l'informe també demostren que Martínez va escriure'l el 25 d'octubre del 2012, que és una setmana després de reunir-se amb Villarejo. Per què va esperar tant? Doncs perquè l'endemà, el dia 26, hi havia Consell de Ministres i Fernández Díaz podria entregar-li la nota a Rajoy en persona. El divendres de la setmana anterior, per tant el 19 d'octubre, també s'havia celebrat la reunió ordinària del gabinet, però aquell dia no estava presidida per Rajoy, que era fora de viatge, sinó per Soraya Sáenz de Santa Maria, tal com consta a les actes oficials que hem revisat de la Moncloa. Això explica el retard d'una setmana en l'entrega d'aquesta informació. El 26 d'octubre, doncs, després que s'acabés el Consell de Ministres, Jorge Fernández Díaz es va acostar a Mariano Rajoy i li va entregar el resum de les operacions que la policia patriòtica tenia en marxa contra l'independentisme. Era el primer cop que ho feia, però no l'últim. A partir d'aquell moment, el ministre es reunia sovint amb Rajoy a la Moncloa i aprofitava aquestes trobades per fer-li arribar documentació sobre les activitats irregulars o d'alguns dels policies que tenien al seu servei. Als arxius del Ministeri de l'Interior, consultades pel món a RAC1, no hi costen més resums com el d'octubre del 2012, però Jorge Fernández Díaz entregava a Rajoy informes confidencials sencers elaborats directament per la policia, com els que relacionaven l'independentisme amb el jihadisme o notes informatives escrites pel comissari Villarejo. En altres casos, els enviaments es feien en sobres blancs tancats que transportaven els escortes del ministre o del president espanyol, tal com en el seu moment ja va explicar el Manel Pérez de La Vanguardia. Però posem el focus en el resum al qual ha tingut accés RAC1. Què deia exactament la nota secreta que Jorge Fernández Díaz va entregar a Mariano Rajoy el 26 d'octubre del 2012? Se l'ha llegit del dret i del revés el coordinador del món a RAC1, Jordi de Planell.
L'informe sintetitza les conclusions de les primeres investigacions que havia dut a terme la policia patriòtica. Algunes són autèntiques bajanades. Per exemple, el document explica que l'eslògan del procés sobiranista serà «Si continuem a Espanya, serem Uganda. Amb la independència, serem Holanda». Un missatge racista que no es va convertir mai en el lema de res. Ara bé, hi ha altres revelacions que sí que van tenir recorregut. El document assegura que Artur Mas i els Pujol tenien comptes a l'estranger, a Suïssa o a Liechtenstein. Una informació falsa que, tot i això, 15 dies més tard apareixeria a la portada del Mundo, una falòrnia que va condicionar les eleccions al Parlament de l'any 2012. L'informe també parla d'operacions contra l'exministre socialista José Blanco i d'un polític del BNG per presumpta corrupció. I finalment, en l'últim punt, assegura que Susana Monge, llavors tresorera del Barça amb Sandro Rosell, podria estar passant informació a Convergència que fos perjudicial pel PP. El document detalla quin és l'origen de totes aquestes informacions. Fonts de la policia infiltrades a bancs catalans i andorrans, a diversos mitjans de comunicació i fins i tot als Mossos d'Esquadra. El resum per Rajoy també inclou una advertència. La informació no està 100% contrastada, diu, però afegeix que una part ja s'ha judicialitzat i que aviat rebran còpies dels sumaris.
És a dir, l'octubre del 2012, Mariano Rajoy rep un informe secret que detalla maniobres contra Convergència, contra el Barça i contra un exministre del PSOE. Entre d'altres, el mateix document admet que moltes de les acusacions no estan 100% contrastades, però això no va impedir que part de la informació acabés filtrada a determinada premsa poques setmanes més tard. La nota secreta dirigida a Mariano Rajoy també confirma una altra novetat important. El Ministeri de l'Interior tenia fil directe amb els jutges que instruïen les causes contra el PSOE o contra Convergència, perquè l'equip de Fernández Díaz estava convençut que ben aviat tindria còpies de tots els sumaris, malgrat que la majoria eren sumaris secrets. De fet, bona part de la informació que recull la nota ja prové dels tentacles que la policia patriòtica tenia a l'interior dels tribunals. Ara bé, com dèiem, aquest informe secret dirigit a Mariano Rajoy es basava en un altre document confidencial que una setmana abans el comissari Villarejo havia entregat personalment a la mà dreta al ministre de l'Interior, el famós Francisco Martínez. Què deia aquest altre informe de Planell?
Doncs recollia detalls molt concrets de les investigacions que llavors hi havia obertes en diversos jutjats contra Convergència, com el cas Palau o el del 3%. Una prova més que la policia patriòtica extreia informació dels tribunals per erosionar els enemics polítics del PP. L'informe de Villarejo també atribuïa a una font anònima però fiable la suposada existència de comptes i negocis dels Pujol o d'Artur Mas a l'estranger. Villarejo finalment tancava el document amb una teoria estrafolària. Assegurava que persones de l'entorn del Barça i de Convergència estaven pressionant l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, perquè facilités dades compromeses pel seu antic partit. Aquella suposada pinça entre el Barça i Convergència per extorsionar el PP és la que va situar Susana Monge i Sandro Rosell a la picota de la policia patriòtica. Per més inversemblants que fossin, totes aquestes elucubracions van acabar a les mans de Rajoy el 26 d'octubre del 2012.
Aquesta és doncs l'exclusiva que us pot avançar aquesta hora al món RQ. Rajoy coneixia les maniobres de les clavegueres de l'Estat quan era president del govern d'Espanya. Les fonts consultades confirmen que rebia informes detallats per seguir de primera mà les operacions de la policia contra els seus enemics polítics. Ja sabem moltes vegades que les paraules se les emporta el vent. Ara aquesta nota secreta dirigida inequívocament a Rajoy corrobora fil per randa el relat de les fonts. Si les voleu consultar, ja la teniu penjada a la web de RAC1. RAC1.cat. RAC1.cat. Amb aquestes evidències, què passarà? Res. Perquè, com sempre passa amb aquest tema, no passa mai res. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Hay distintos tipos de gravedad en esta información exclusiva y ninguno de ellos puede rivalizar con la infiltración de la ilegalidad en las instituciones encargadas de proteger y aplicar la ley, es decir, la corrupción máxima. Está la gravedad casi folclórica de esas informaciones ridículas y sin pruebas que medios de comunicación afines compraron a ciegas, dejando de hacer periodismo para ser herramientas de la corrupción de Estado. Está la gravedad de saber que una democracia puede construir un cableado entre el gobierno, su partido, el PP, una policía secreta que espía y endosa delitos a rivales políticos y unos jueces al servicio, no de la justicia, sino del poder. Todo bajo la excusa de una patria y de una policía llamada patriótica que, como siempre que se quiere salvar algo a espaldas de la ley, se encargaron de hacer parecer a España una patria de la que abominar y una democracia sin razón de ser. De Mariano Rajoy, la mejor definición era hasta hace poco aquella que le dio José María García: por donde pasa no mancha, pero tampoco limpia. Hoy sabemos que si no limpiaba era porque también estaba manchando él.
Un altre dels objectius que la policia patriòtica de Mariano Rajoy tenia entre cella i cella era Pedro Sánchez. De fet, el Ministeri de l'Interior va ordenar al comissari Villarejo que espiés la família de l'actual president del govern d'Espanya l'any 2014, fa 10 anys, quan era el cap de l'oposició. Doncs bé, una dècada després, el jutge que investiga la dona de Sánchez, Begoña Gómez, no llança la tovallola i la manté en el punt de mira per presumpte tràfic d'influència. Segons El Mundo, ara ha demanat a la Guàrdia Civil que examini les activitats professionals de Begoña Gómez, tot i el terratrèmol polític que va provocar la investigació contra la dona del president espanyol, el magistrat Juan Carlos Peinado no s'arronsa i vol que la UCO, la Unitat contra el Crim Organitzat, comprovi la relació que tenia Begoña Gómez amb les empreses que apareixen en la querella de Manos Límpies. Aquella denúncia era un recull de notícies publicades en mitjans digitals i per això el jutge també ha citat a declarar dos dels periodistes que van escriure aquelles informacions. Un quart de nou del matí, a Madrid, més enllà del cas de Begoña Gómez, avui hi ha un altre escàndol que també esquitxa el PSOE, l'anomenat cas Coldo. Avui l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, compareix a la comissió del Senat que investiga aquesta presumpta trama de corrupció en la compravenda de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Serà la primera vegada que Ábalos respongui les preguntes dels senadors del PP des que va esclatar aquest escàndol que implica la seva antiga mà dreta al Ministeri, Coldo García. El PSOE va expulsar José Luis Ábalos, però ell manté l'acte de diputat al Congrés i continua defensant que no tenia ni idea del que feia la seva mà dreta. Des de Madrid té més dades el Roger Perciba.
Després de la compareixença de Coldo García, que no va contestar cap pregunta dels senadors, avui arriba el torn de l'ex número 2 del Partit Socialista i exministre de Sánchez, José Luis Ábalos, que s'enfronta a un interrogatori al Senat que serà intens. Els senadors populars intentaran posar contra les cordes Ábalos, voldran saber si coneixia els negocis del seu assessor quan era ministre, intentaran arribar fins Pedro Sánchez, a qui situen al capdavant de la trama, i voldran saber si hi ha cap relació entre la sortida d'Ábalos del govern i de la secretaria general del partit amb el cas Coldo. També sortirà el nom de Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Els populars preguntaran a Ábalos si coneixia la relació entre Air Europa i l'entorn familiar de Sánchez i si va ajudar Begoña Gómez en les seves activitats professionals.
El cas Coldo també ha arribat a Europa. La Fiscalia de Brussel·les ha citat a declarar aquest dilluns l'exdirector del Servei Canari de Salut, Conrado Domínguez, perquè, segons la policia d'Espanya, s'hauria embutxacat una comissió de 100.000 euros a canvi d'adjudicar a una de les empreses de la trama Coldo un contracte per comprar milers de mascaretes que no van arribar mai a les Canàries. Conrado Domínguez era el responsable del Servei Canari de Salut amb Ángel Víctor Torres, de president autonòmic. Ara Torres és ministre de Política Territorial i el PP vol aprofitar la vinentesa per acorralar la Moncloa. Són les 8 i 17 minuts del matí. Mentre estan aquí, les últimes enquestes abans de les eleccions de diumenge al Parlament de Catalunya mantenen el Partit Socialista al capdavant de la cursa electoral.
Diari de campanya. Dia 11.
Menys d'una setmana per les eleccions al Parlament, Salvador Illa és el rival a batre de tots els partits polítics. Avui, aprofitant que és l'últim dia que es poden publicar enquestes, la majoria dels diaris fan pronòstics. És el cas, atenció, de El Periódico, El País, El Mundo, l'ABC, Crònica Global, El Confidencial i Voz Populi. Mirem de posar-hi una mica d'ordre per entendre quines tendències dibuixen. En totes surt guanyador el Partit Socialista i supera de llarg el seu resultat electoral de fa 4 anys. Les més favorables li donen entre 40 i 44 diputats i només El Confidencial i Voz Populi situen per 40, per sota dels 40, 38-39. Junts per Catalunya creixeria dels 32 diputats actuals, seria segona força i passaria dels 32 als 34-38 escons. Només hi ha una única excepció, el diari El Mundo, que n'hi dona entre 28 i 31. Esquerra Republicana cauria fins a la tercera posició amb entre 25 i 28 escons, ara en té 32. Això sí, hi ha dues excepcions. El Mundo, que n'hi dona 27-30, el millor pronòstic, i El Periódico entre 21 i 23, el pitjor dels pronòstics. El PP creixeria en tots els sondejos, tots. amb entre 10 i 13 diputats. No oblidem que ara en té, està pel pedregar, ara el PP només en té 3. Doncs passaria, triplicaria o fins i tot podria quadruplicar. De 3 a 10 i 13. Vox es mantindria en el millor dels casos amb 11 escons o podria baixar fins als 7-9. La CUP aniria a la baixa. Oscilaria entre els 2-3-4-5 del País Confidencial i ABC, 6-7-8 del Mundo o el periòdico i Voz Populi, que també en tindria 6-7-8. Recordem que ara la CUP en té 9. Els comuns també caurien dels 8 diputats fins als 4-6 que li donen la majoria de les enquestes. Per cert, que totes aquestes enquestes també coincideixen en pronosticar l'entrada d'Aliança Catalana. Alguns diaris, com a mínim, li donen un diputat, per exemple, al País, però altres n'hi otorguen fins a 4, com el periòdico o el Mundo. I tots els sondejos també conclouen amb el mateix. Ciutadans desapareixeria del Parlament. El partit que fa menys de 7 anys va guanyar les eleccions al Parlament és un dels casos més bèsties de la història de la democràcia. Qui va guanyar les eleccions fa menys de 7 anys, 36 diputats, és a les portes de quedar-se a zero, sense representació al Parlament. Aquests resultats deixen un panorama que fa molt complicat governar. Salvador Illa, evidentment, és qui ho té millor, però necessitarien els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns per ser president. Totes les enquestes els permeten sumar per la part baixa de la forquilla, excepte el periòdico, que els deixa 3 diputats per sota. Això sí, per la banda alta tenen molt marge. Per exemple, l'ABC, el Confidencial i el País els en donen 74. Aquí no caldrien ni els Comuns i fins i tot el Mundo ens el dona 79. Molt més complicat ho té l'independentisme per intentar repetir un govern de coalició. Només sumaria per la forquilla alta, pels pèls, en el cas del periòdico El País i El Mundo, 68. I El Confidencial és l'únic que els dona 71. Per la forquilla baixa estaria, en la majoria dels casos, 60 i 62, i això sempre sense comptar Aliança. Segons l'enquesta del periòdico, la majoria d'electors voldrien un acord entre el PSC i Esquerra. És la fórmula que apunten el 38% dels encastats, un 28% preferiria un acord entre Carles Puigdemont i Pere Aragonès i només un 10% aposta per la sociovergència. I una dada més que aporta aquesta enquesta del GESOP pel periòdico: qui prefereixen els catalans que sigui el pròxim president de la Generalitat? Doncs un 20% diu Salvador Illa, més d'un 18% Carles Puigdemont i força despenjat amb un 10% ja Pere Aragonès. Per cert, que una quarta part dels electors republicans prefereixen que sigui president Puigdemont que no pas Aragonès. Amb aquests resultats a la mà, el PSC no vol confiar-se, demana una majoria àmplia per poder governar. Salvador Illa, el candidat del PSC, confia en la seva política de propostes i de no posar el dit a l'ull per aconseguir un vot transversal. Informa Sílvia Solanes.
Ell ha evitat fins ara entrar cosa a cosa amb els altres candidats i tampoc té idea de fer-ho aquesta última setmana. El que sí que insisteix a cada míting és que Catalunya podria haver anat a 120 i ha anat a 30 i que s'ha perdut una dècada amb 4 presidents independentistes. Dit això, ara ha fet un pas més i ja no només demana guanyar, sinó també governar. Ahir a Girona en parlava així.
Tot el que no sigui un vot directe, directe, vol dir votar bloqueig, vol dir votar embolic. No jugo a cap carambola, jugo a obtenir la confiança dels ciutadans de Catalunya per tenir el govern. Demano força per governar. A guanyar, a guanyar, a guanyar i a governar, a governar, a governar.
Illa ha tingut el suport de Rodríguez Zapatero en 3 ocasions aquesta campanya i de Pedro Sánchez, que tornarà divendres al míting final.
Gràcies, Sílvia Solanes. Això és el que està passant en aquestes eleccions, però no oblidem que queden només 6 dies. I que a hores d'ara encara hi ha molta gent que no té clar qui votar. Per exemple, avui el diari Ara publica la segona part d'un sondeig que apuntaria que precisament Esquerra és qui més podria créixer gràcies al vot dels indecisos. Els republicans són qui tenen més votants potencials entre aquells que van anar a les urnes el 2021 i que ara dubten. Per això el partit de Pere Aragonès ho fia tot aquesta última setmana de campanya per mobilitzar el seu electorat. Els republicans confien que els debats d'avui a la Sexta i demà a la Tele Catalana i també els últims mítings els juguin a favor. Té més dades, Adrià, de Susagna.
El gran rival d'Esquerra no és el PSC ni Junts per Catalunya, sinó l'abstenció. La gran bossa de vots dels republicans és de gent que dubta entre votar-los a ells o no anar a votar. Per això Pere Aragonès crida a una gran mobilització per aconseguir que vagin a les urnes.
Queda una setmana per la victòria republicana del 12 de maig i hem d'anar-la a assegurar. Hem d'anar a aconseguir una màxima mobilització. Faig una apel·lació a la gent progressista de Catalunya, a la gent que defensa els valors d'Esquerra de Catalunya, perquè votin Esquerra Republicana i no votin un partit socialista que té les polítiques més conservadores del PSC de tota la seva història.
Esquerra creu que Pere Aragonès és un candidat que s'està desenvolupant molt bé als debats i precisament avui i demà n'hi ha i d'importants. Això sumat als darrers mítings esperen mobilitzar i deixar clar que tenen millor projecte que Salvador Illa i que Carles Puigdemont.
Precisament que Junts per Catalunya encara en aquesta última setmana molt bones sensacions i confiats que encara poden retallar més distàncies al PSC. Creuen que la clau és la mobilització, per això aquests dies es dedicaran a intentar captar els abstencionistes, Laia Colomer.
Sí, després que d'unes setmanes cap aquí Junts hagi recuperat terreny a les enquestes dins del partit, són optimistes de cara a diumenge que ve, sobretot pel que perceben entre la gent, tant els mítings amb Carles Puigdemont Argelers com també els actes arreu del territori. Ara bé, tenen coll avall que a part de l'èxit passarà perquè hi hagi una bona participació. Per això volen convèncer la gent que a hores d'ara encara no ha decidit votar. També els joves que poden estar temptats per propostes com la d'Aliança Catalana. Puigdemont s'hi referia així ahir.
L'amor a primera vista existeix, però la veritat al primer clic, no. Per tant, malfieu-vos d'aquelles solucions que es poden explicar en un minut i mig. Malfieu-vos aquelles propostes que queden bé en l'espai d'un tuit, perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. Sí, és així. No existeixen solucions fàcils. I nosaltres som els de les solucions complexes.
Aquesta setmana les ordres dins del partit són clares, tothom a pica pedra.
Mentrestant, els comuns intenten atraure vots, sobretot entre els votants descontents amb el PSC i amb Esquerra. El partit confia que podrà revalidar els resultats del 2021 i centra bona part dels seus esforços a Tarragona, on els ballen alguns escons, Judit Vila.
Sí, de fet, en menys de dues setmanes han trepitjat el Camp de Tarragona fins a tres vegades. Els comuns, però, també posen la banya a Girona, on es presenten com la barrera per l'entrada d'Aliança Catalana al Parlament. Això sí, al centre de la diana, les crítiques a un PSC que mira massa cap a la dreta. Yolanda Díaz el retreu al seu suport al Hard Rock.
Hasta Felipe González se posicionó en contra de esa barbaridad que era el Eurovegas en Madrid y aquí el PSC esté liderando una propuesta que es fallida.
La vicepresidenta espanyola, així com els ministres Ernest Urdasun i Pablo Agustinduy, han entrat en campanya per provar la capacitat de governar de comuns sumar. Ara la recta final serà per convèncer el votant progressista que són l'única garantia d'un govern de canvi.
Mentrestant, la CUP espera mantenir la representació actual, almenys estaria a prop. El partit confia captar el vot independentista descontent amb Esquerra i Junts i els últims dies també s'han centrat a tirar la canya els simpatitzants polítics dels comuns, Joel Penya.
Els copaires asseguren que comuns i Esquerra estan supeditats a les polítiques del PSOE a Madrid i diuen que les polítiques econòmiques de Junts són pastades a les dels socialistes. De fet, el partit ha estat especialment crític amb macroprojectes com el Hard Rock. Per això, des de Sabadell, la candidata Laia Estrada va presentar la CUP com l'únic partit capaç de trencar amb les polítiques dels últims anys.
El problema és que a dia d'avui Pere Aragonès encara no ha tancat la porta a pactar amb Salvador Illa. Aquest és el problema. I el problema és que els comuns continuen dient que el PSC, que amb el PSC, que té el mateix programa que Junts per Catalunya, que amb el PSC sí que es pot fer un govern progressista. Bueno.
I la CUP ha voltat arreu de Catalunya, excepte l'Aran, perquè esperen tenir representació a totes les demarcacions, especialment a Girona i Barcelona.
Recordem també que, impulsat per les enquestes, el Partit Popular espera recuperar el terreny perdut l'última dècada reagrupant antics voltants de Ciutadans i els que ja tenia del propi PP. Informa Joan Torres.
Sí, de fet, durant la setmana que deixem enrere, el PP no s'ha cansat de repetir que el PSC, Junts i Esquerra són el mateix. Ahir, des de Salou, Alberto Núñez Feijóo tornava a acusar els socialistes de trair els seus votants i demanava la confiança de l'antic entorn de Ciutadans.
El PSC gobierna con más partidos independentistas que los partidos independentistas entre sí. Y ahora resulta que no son independentistas, que son constitucionalistas. Le piden el voto a los constitucionalistas para entregarle el poder a los separatistas. A todos aquellos que trabajaron por un partido hermano como es Ciudadanos, bienvenidos a vuestra casa. Vamos a hacer el camino juntos.
El PP insisteix a dir que Catalunya està en decadència i proposa una recepta per revertir-ho. Més seguretat, grans baixades d'impostos i la reducció de bona part de l'estructura del govern que associa al procés i que diu que seria suficient per mantenir i millorar els serveis públics.
Interessant. Mentrestant, Ciutadans, malgrat les enquestes, confia a captar vot del PP i del PSC, descontents amb l'amnistia i els pactes amb l'independentisme, Laia Framis.
Ciutadans demana el vot sobretot per posar punt i final al procés. Carlos Carrizosa insisteix sempre que pot que Illa no serà president perquè Sánchez necessita l'independentisme per mantenir-se a la Moncloa, tot i que pràcticament cap enquesta ho preveu, està convençut que continuarà en el Parlament.
Yo sé que muchas personas tienen los valores y los principios que los ven representados en Ciudadanos. Por eso a todos esos votantes les digo que en 2006 y en 2010 no nos daban entrada en el Parlament, que totes les enquestes nos ponen sempre per los suelos i que llevamos aquí 18 anys.
Ciutadans va arribar al seu punt àlgid el 2017 quan Inés Arrimadas va guanyar les eleccions amb 36 diputats. Aquesta última legislatura en tenien 6.
Pel que fa a Vox, està intensificant el discurs contra la immigració ara que li ha sortit competència. A diferència de fa 3 anys, la irrupció d'aquest partit ha obligat Vox a guardar una mica el discurs espanyolista i centrar bona part del relat en la seguretat i la multireincidència. Tot i que Vox no ho admet públicament, tots dos partits, situats en extrems oposats en l'àmbit nacional, comparteixen gran part del programa. RAC1 se'ls ha llegit en detall i, més enllà del component identitari, tenen en comú aproximadament 2/3 d'aquesta irrupció parlamentària. Gairebé un 70% de les propostes, Giró.
Sílvia Orriols admetia fa 4 mesos que la frontera electoral entre Vox i Aliança existeix.
L'electorat que ara mateix està votant Vox dintre l'Aliança Catalana.
Ignacio Garriga nega la major.
En cap cas és un fet que porti a inquietar-nos clarament. Aquesta formació política està competint amb el senyor Puigdemont.
Però les similituds es fan evidents. Coincidència gairebé total en polítiques d'immigració, seguretat i presons. Ho vinculen tot, parlen de prioritat nacional i són partidaris d'endurir fronteres, repatriar immigració il·legal i deportar delinqüents, incrementant presència policial i reduint permisos a presons. També fan pinya en reducció dràstica d'impostos, eliminant successions i patrimoni i en beneficis fiscals per indústria, família i natalitat. En educació, contingut i disciplina i una retallada important a l'administració aprimant-la a l'estil Milei. Vox és més contundent amb les paraules a canvi climàtic, acabar amb l'agenda 2030 versus aturar el màrqueting verd. Però sobretot en apartats de drets sexuals i reproductius on s'hi recrea mentre Aliança hi passa de puntetes. No parla d'avortament quan Orriols s'hi ha pronunciat obertament en contra. I tot i les diferències siderals en l'esquema nacional, els dos fan servir vocabulari bel·licista amb expressions com alçar-se o expulsar, i són partidaris de posar la mà al llibre d'estil dels mitjans públics per adaptar-lo al seu marc ideològic.
Per cert, que Esquerra Republicana ha jugat una mala passada a Aliança Catalana davant la seva possible irrupció al Parlament. El partit els ha trolejat a les xarxes a partir d'aquest vídeo.
Hi ha qui vol desdibuixar la nostra nació i la nostra identitat. La nostra cultura i la nostra llengua estan en perill, catalans. I ens toca defensar.
És un teòric espot d'Aliança que van fer córrer molts dels candidats d'Aliança Catalana des de diferents números de la llista de Barcelona i els caps de llista de Lleida i Tarragona. Ara bé, resulta que la veu en off de l'espot és de Nayat Driouech, la diputada musulmana d'Esquerra Republicana. Ella mateixa ho revelava a les xarxes socials.
Que encara no hagis esbrinat d'on vinc, demostra que la llengua és l'element més cohesionador, el que ens fa més iguals. Però ara és quan venen els perjudicis. Hola, em dic Najat. Vaig néixer al Marroc i vaig arribar a Catalunya el 3 de gener. El català és la meva llengua, gràcies en part per haver estudiat a l'escola, a l'institut i a la Universitat Pública de Catalunya.
Membres d'Esquerra Republicana van ser els que van fer el vídeo, es van infiltrar dins dels grups d'Aliança i van aconseguir que se'ls fessin propi i les bombessin. Amb això els republicans volen denunciar el racisme que predica el partit de Sílvia Orriols. De tot plegat, escoltem el comentari qui signa la periodista al diari Ara, Núria Orriols.
Els números de la darrera setmana juguen a favor del PSC, ja que les enquestes mostren un efecte positiu de la decisió de Pedro Sánchez de quedar-se. Ara bé, falta una setmana i això en política és una eternitat, i més en campanya electoral. Els resultats que obté actualment Salvador Illa no són suficients per governar i tampoc l'independentisme suma suficient per erigir-se com alternativa. Per això hi ha dos paràmetres d'ara diumenge claus. El primer és el grau d'abstenció, ja que els resultats que indiquen les enquestes són fruit d'una desmobilització independentista que s'arrossega des del 2021. Per aquí, doncs, el sobiranisme tindria marge per créixer sempre i quan aquest votant s'activi. El segon paràmetre són els indecisos, que poden donar la volta als resultats en funció de la papereta que triïn. Ja sigui per acabar de decantar la balança cap a Illa, per fer avançar Carles Puigdemont cap al Sorpasso o fer remuntar a Pere Aragonès. Perquè un gruix important de la població que no segueix el dia a dia de la política acaba decidint el vot a darrera hora. I és aquest gruix qui decideix les eleccions. Per això ara comença la partida decisiva.
Cada dia, ja ho sabeu, desgranarem què proposen els partits polítics sobre un tema de debat dels últims mesos. I avui ens centrem en un dels que ha estat protagonista aquest tram final de la legislatura, la reducció de la jornada laboral, Laia.
Esquerra proposa avançar cap a una jornada laboral d'un màxim de 35 hores setmanals i, mentrestant, aposta per impulsar una prova pilot amb 4 dies laborables i 3 dies de descans. Junts diu que posaria en marxa un programa d'ajudes a les empreses per fomentar la compactació o la reducció de la jornada laboral. El PSC voldria promoure un pacte entre sindicats i patronal per afavorir les cures amb més flexibilitat horària. Els comuns també demanen una reducció generalitzada de la jornada laboral i regular el teletreball. La CUP vol una jornada de 30 hores setmanals, jubilació als 60 anys i un salari mínim de 1.600 euros. El PP proposa horaris més flexibles o el dret a la desconnexió digital fora de la feina. Vox es limita a dir que cal un pla per fomentar la conciliació laboral i familiar i Ciutadans no en diu res. Considera que no és competència de la Generalitat.
I tanquem el bloc de campanya electoral amb un qüestionari de preguntes curtes per conèixer una mica millor els candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya. Avui parlem amb la candidata als comuns, Jéssica Albiach.
On vius i amb qui?
Doncs visc a Barcelona amb el meu company.
Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
Aprendre a parlar amb les plantes.
I quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines has fet fora de la política?
Doncs la primera cobrant va ser de monitora d'infants, monitora de lleure, i he treballat bàsicament fora de la política com a periodista.
Si algú ve a sopar a casa teva, què li cuines?
Doncs segurament faríem unes pizzes amb la massa comprada, però ja li posem nosaltres el que va per damunt.
Quins idiomes parles?
Doncs català-castellà i em defenso amb anglès.
Si haguessis de triar un programa de RAC1?
El món a RAC1.
La teva sèrie preferida?
Insight number 9.
Has de triar entre la Societat de la Neu o Alcarràs?
Uau, m'agraden molt les dues, però Alcarràs, jo crec Alcarràs.
I entre Barça, Girona o Espanyol?
El Barça.
Tria un altre candidat per passar una nit de dissabte.
La Llastrada.
I per anar a fer esport?
Salvador Illa.
I per veure una obra de teatre?
Pere Aragonès.
On faràs vacances aquest estiu?
Passaré uns dies a València, segur, però quan passi la campanya ja mirarem.
I per acabar, una cançó que t'hagi atrapat últimament.
Estic escoltant molt la de Sexy Sexy de Mushka i Batgial.
Ah, interessant. Falten 6 dies per les eleccions al Parlament de Catalunya. Hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions. I concretament més enllà de les eleccions, hi ha més eleccions, perquè després de les del Parlament de Catalunya, de diumenge que ve, només tindrem una setmana de descans fins que comenci la campanya electoral de les eleccions europees del dia 9 de juny. I avui ja tenim una enquesta de l'Espanyol que apunta que el gran triomfador de les eleccions europees seria el PP. La candidatura que lidera Dolors Montserrat aglutinaria el 39% dels vots i doblaria la seva representació actual al Parlament Europeu, passant dels 13 als 26. En segona posició quedaria el PSOE, que passaria de 21 a 18 eurodiputats, i per darrere quedaria en Vox, que puja de 4 a 7, i Sumar, que s'estrenaria amb 4. Ara Republicà, la coalició entre d'altres Esquerra Republicana i Bildu, trauria 3 eurodiputats, és a dir, que Tomàs Molina no obtindria escó. Podem 2 i Junts es quedaria amb 1, el de Toni Comín. Ciutadans desapareixeria també del Parlament d'Europa. Això és el que assegura l'enquesta que publica avui l'Espanyol per l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Recorda avui, en la seva pàgina La Vanguardia, de tots els dilluns, que hi ha una altra formació que podria irrompre les eleccions europees i trastocar-ho tot. Es tracta del partit del creador de contingut de l'extrema dreta, Luis Pérez. Segons el CIS, tindria possibilitats d'aconseguir representació europarlamentària. Concretament estaria llindat de l'1% dels vots a tota Espanya, pràcticament empatat en Junts per Catalunya. El vicepresident encara no ha donat cap detall sobre la seva candidatura. Per cert, que aquesta tarda a l'església parroquial de Santa Coloma de Farners enterren la Carola Miró, la dona de l'expresident Torra. Miró va morir dissabte als 58 anys després d'anys patint un càncer. Seria i serà un funeral íntim només amb la família i amb els amics més propers. A Palma, a les Illes Balears, milers de persones van sortir als carrers del centre de la ciutat per protestar contra les polítiques lingüístiques que impulsa el govern del PP amb el suport de Vox. Corresponsal de RAC1 a Mallorca, Joan Ferrés.
40.000 persones es concentraren ahir diumenge a la plaça Major de Palma per denunciar la persecució i l'odi que pateix la llengua catalana des que el PP va arribar al govern balear a través d'un pacte d'investidura amb Vox. La concentració que ha sobrepassat les previsions ha reclamat a la presidenta Marga Prens que rectifiqui la seva política lingüística marcada per les doctrines del partit d'extrema dreta. Antoni Llebrés, president de l'Aura Cultural Balear, ha explicat que amb aquesta convocatòria demana al govern de Prens trencar amb l'extrema dreta antimallorquina que cerca la persecució de la llengua catalana.
Presidenta Prens ha de triar o estar en la majoria social del poble de Mallorca, fins i tot també amb els seus votants, o està ignominiosament agenollada davant el feixisme.
A la manifestació també han participat, entre altres, la presidenta del Congrés Espanyol, Francina Armengol, i l'escriptora Maria de la Pau Gené.
Als Estats Units, Donald Trump escalfa encara més la cursa cap a les eleccions presidencials del novembre i ara ha comparat el govern de Joe Biden amb el d'Adolf Hitler. En un discurs privat davant d'un grup de donants, el candidat republicà ha assegurat que el president Biden està al capdavant d'una administració que fa servir els mètodes de la Gestapo o nazi. Fins ara no hi ha cap gravació del moment, però molts assistents han explicat que Trump ha acusat Biden d'utilitzar la justícia per perseguir els seus enemics polítics, tal com, segons ell, feien els nazis. I atenció a la dada que us avança aquesta hora, RAC1. Un de cada 5 Mossos d'Esquadra, un de cada 5, té símptomes de depressió moderada o severa, i el 25% pateix ansietat. Ho alerta un estudi de la Ramon Llull en col·laboració amb la Universitat de Porto, la Nottingham i la Fundació per la Seguretat Pública. Els investigadors creuen que aquests problemes de salut mental són fruit, sobretot, de qüestions organitzatives i no tant per la seva feina. Informa Benet Iñigo.
La falta de personal, de recursos i de formació són els principals motius d'estrès que expressen els policies. Després parlen dels tràmits burocràtics que han de fer o dels canvis constants de lleis. En canvi, el risc de lesionar-se o possibles vivències traumàtiques són poc rellevants com a factors d'estrès. Segons la professora de la Ramon Llull, Susana Rubiol, això vol dir que calen canvis estructurals, a més de recursos econòmics.
Quan entrem dintre tot el tema organitzacional, la cosa es complica, perquè estem parlant de comunicació, estem parlant d'estil de lideratge, estem parlant de cultura organitzacional, no? De sentir-se en una organització que, d'alguna manera, no, tot se li gira en contra al treballador.
Com a resultat d'això, un de cada 5 agents té senyals de depressió o ansietat importants, amb el risc d'ideació suïcida que també comporta, i encara són més 4 de cada 10 els que mostren símptomes d'estrès. L'estudi també revela que la majoria afronten aquest estrès esforçant-se per acceptar la realitat, però segons Rubiol, arriba un moment que això no serveix i que caldrien altres estratègies.
Quan jo estic en una certa circumstància en la qual la meva salut mental està armada, jo no puc tindre aquest afrontament actiu, tot el contrari. L'apatia és un símptoma claríssim. No estem treballant afrontament d'altres tipus.
Pocs d'ells busquen ajuda externa o tenen un acompanyament emocional o social que també es podria impulsar des del cos mateix.
Déu-n'hi-do, parlem avui aquí al Bona Recup. 20 minuts per les 9 i d'aquí uns moments parlem d'una notícia que ens va entristir ahir. La mort de qui va ser seleccionador de l'Argentina, però també entrenador del Barça, César Luis Menotti. 3:15 pràcticament del matí. Recordeu la notícia amb la qual obríem aquest informatiu, aquests apunts, que Mariano Rajoy estava al cas de l'Operació Catalunya. Segons aquesta informació d'en Jordi de Planell, el món RAC1 ha tingut accés a un informe secret del Ministeri de l'Interior que confirma el que semblava que era una sospita només, que és que Rajoy estava al cas de les maniobres de les clavegueres de l'Estat. Més enllà d'això, del qual en parlarem a la tertúlia d'aquí una estona, el món del futbol està de dol per la mort de César Luis Menotti. L'exentrenador argentí tenia 85 anys, feia setmanes que estava ingressat amb una anèmia, i ahir l'AFA, la Federació de l'Argentina, va anunciar la mort. De seguida la notícia ha fet la volta al món, i avui la imatge de Menotti apareix a la gran majoria de diaris, conegut popularment com El Flaco. Menotti passarà a la història com un mite del futbol al seu país i com el seleccionador de l'Argentina que va guanyar el Mundial del 78, el primer de la seva història. Abans va ser jugador als anys 60, però se'l coneix per la seva etapa com a entrenador. A més del Mundial amb l'Argentina, també va guanyar 3 títols amb el Barça i va dirigir uns mesos l'Atlètic de Madrid. Autor de grans frases i reflexions sobre el futbol que han passat a la història, com aquesta sobre futbol i vida.
Decir que el fútbol es un juego parecería que no es serio. Y yo digo, no, nada más serio que jugar. Hasta el amor es un juego. Depende de la responsabilidad y el enamoramiento que uno sienta por las cosas. Siempre es un juego. Un juego de intercambio de pasiones, de emociones.
Menotti va ser el mestre de Diego Armando Maradona, però la seva relació va tenir alts i baixos. D'entrada el va deixar fora del Mundial del 78, cosa que Maradona no va pair gens bé.
Yo lloré desde que salí de José C. Paz hasta Argerich 2750, que era el departamento que me alquilaba argentino. Mi hermana, la Lili, estuvo llorando. Fue la que más le dolió de todos mis hermanos. Mis padres no querían hacer ver la tristeza para no darme más tristeza a mí, pero mi hermana le dijo de todo al Flaco, pobre.
Però després la relació va millorar molt. Primer de tot, Maradona el va fer guanyar el Mundial Juvenil del 78. L'any després, Menotti el va convocar pel Mundial d'Espanya del 82. Tot i això, l'Argentina no va revalidar el títol i Menotti va plegar setmana al Barça per substituir Udo Lattek. I allà va tornar a coincidir amb el Pibe, Maradona. Uns anys més tard va fer aquesta comparació entre Maradona i Leo Messi.
Maradona inventó el Nápoles y Messi no inventó el Barcelona.
Sí.
Messi le puso a la obra de arte lo que vos quieras, y los ojos, el pelo, él le puso la última pincelada, pero el Nápoles era una banda, era un montón de tipos que corrían para cualquier lado.
Menotti va estar dues temporades a Can Barça. La primera va guanyar una Copa de la Lliga i una Copa del Rei contra el Real Madrid, i la segona va endur-se la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic de Bilbao. Va tornar a l'Argentina per la mort de la seva mare. Anys més tard, en una columna al diari Esport, va confessar que l'única cosa de què es penedia de la seva carrera professional era d'haver marxat del Barça. El tècnic argentí també era un devot d'Alfredo Di Stéfano. Segons ell, el futbol es pot explicar a través del seu talent.
Creo que hay cuatro acciones en el fútbol, que son defender, recuperar la pelota, elaborar la jugada y definir. En cada una de esas acciones, cuando se van fortificando, generalmente se debilitan las otras. Por eso todo el mundo habla del equilibrio. Si ustedes quieren saber cómo se juega el fútbol, yo podría decir fácilmente cómo jugaba Di Stéfano.
Però no tota la maroteca de Menotti són elogis. També hi ha clatallots històrics, com el que li va clavar el porter José Luis Chilavert. En aquella època, Menotti era entrenador d'Independiente i Chilavert, porter de Vélez. Els dos estaven barallats i Menotti el va definir com un ésser prehistòric.
Había que hacer con Chilavert, pasearlo por los colegios y por las universidades, en toda la que está el Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años, millones de años.
Però no només Chilavert va rebre de Menotti. També ho va fer el futbol italià als seus entrenadors. Menotti va arribar a entrenar a la Sampdoria, però només s'hi va estar 8 partits i el van fer fora. Com dèiem avui, pràcticament tots els diaris recorden César Luis Menotti. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
A l'Argentina, el diari Olé titula Mestre Mundial i Pep Guardiola el defineix com un geni per la seva idea. A més, opina que Menotti va ser el més gran seductor del futbol argentí, que escoltar-lo era una càtedra i que l'argentí ho englobava tot, enginy, educació i intel·ligència. El Clarín assegura que ha mort un home imprescindible per la història del futbol argentí, i La Nación diu que el seu llegat és incommensurable, amb ensenyances, doctrines i una filosofia única. A Mundo Deportivo, Santinoll escriu que Menotti va arribar al Barça com un filòsof i que va marxar com un idealista. El defineix, a més, com una persona culta i d'esquerres. El diari Esport, Joan Bahils, assegura que ha mort un dels grans mites del futbol argentí, un home, diu, amb una personalitat desbordant i verb fàcil, que el van convertir en un entrenador carismàtic. I a Madrid, el diari Santi Jiménez recorda que el seu futbol era acadèmic i pausat, i que, tot i no triomfar al Barça, va canviar la seva manera de jugar en un pròleg del que vindria els anys següents, i el Marc afirma que el futbol argentí no s'entén sense César Luis Menotti.
I recordem que en parlem avui amb Joan Jopallà, Santi Segurola i Miguel Rico. Miguel Rico, que el va conèixer molt de la seva època quan era subdirector del diari Esport. I aquí hi som, els esports en Repsol. D'aquí una estona, d'aquí aproximadament mitja hora, Mitchell, l'entrenador del Girona al món RQ, després de la victòria de dissabte contra el Barça i de la classificació per la història cap a la Champions. A més, el Girona encara té reptes pendents. D'entrada, segon, amb 74 punts, li treu un punt al Barça, i si manté la diferència a les quatre jornades que queden, s'assegurarà també jugar a la Supercopa d'Espanya la temporada que ve, que econòmicament seria molt, 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 molt important per l'equip gironí. El proper partit del Girona és divendres al camp de l'Alavés a les 9 del vespre, dissabte també a les 9, Granada-Real Madrid, que mentre que el Barça torna a jugar dilluns també a les 9, a Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys, contra la Real Societat. Escoltem de tot plegat el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Mentre la plantilla del Barça segueix fent, sempre segons el seu tècnic, els millors entrenaments de la temporada, quan ja està tot perdut, per cert, la foto de Nubis que es van fer Laporta i el tècnic per afirmar que rectificar és de savis, ja sembla un pergamí. Girona va despullar un altre cop la mentida en la que viuen un tècnic que no es fa cap favor a si mateix i el que representa quan surt i diu després de cada golejada determinant que l'equip ha estat millor que el rival. Amb tota l'estima, Xavi, atura aquest discurs que prendràs mal. I després està a la porta el president valent, que prenia decisions arriscades, que es troba ara grogui i anant a la contra. No controla el discurs. Xavi va prendre la iniciativa el dia del Villarreal. Deco no pinta ni la blanca doble. A Mendes li deu més favors que a Tataglia Corleone. I està en mans de Florentino en el lío de la Superliga. A la porta només el reconeix Alejandro Echevarría, que com l'acudit potser fa riure, però és el que mana. Cunyau!
Ahir també es van jugar Sevilla 3, Granada 0, Rayo Vallecano 0, Almeria 1, València 0, Alavés 1, Celta 3, Villarreal 2 i Osasuna 0, Betis 2. Més coses, la gent de Vitor Roque, André Curí, ha passat aquesta nit pel Tu diràs de RAC1, i ha dit que es plantegen que Vitor Roque marxi traspassat davant dels pocs minuts que li ha donat Xavi. A més, ha assegurat que el tècnic no parla amb el jugador i que Vitor Roque no entén per què el deixa en l'ostracisme.
No, nunca he hablado con jugador. Yo tampoco entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. En mi opinión, creo que ya hubo muchos y muchos partidos los cuales se podría dar estos minutos para que nosotros, no día de hoy, no estaríamos hablando de este tema.
A segona, l'Espanyol s'allunya de l'ascens directe després d'empatar 0 a casa contra l'Sporting. És el quart empat consecutiu de l'Espanyol que veu com el Leganés s'escapa 6 punts després de la victòria d'ahir al camp de l'Aldenc. Va ser a Cornellà al Prat, en Joan Camí.
L'Espanyol ha dit pràcticament adeu a l'ascens directe després d'un altre empat a Cornellà. No és matemàtic, però els blanquiblaus necessiten un miracle per pujar a primera sense passar per al play-off, ja que la distància és prou important, 6 punts, quan en falten només 12 per disputar-se. Davant l'Sporting de Gijón, els blanquiblaus van generar suficients arribades per veure porteria, però va tornar a tenir problemes en la definició. Manolo González va lamentar la falta d'encert.
Pues que has de sortir a tope, no hi ha més. És que no hi ha més història. Has de sortir a tope, apurar totes les opcions que tens i controlar pues, aquestes situacions que tenim, de situacions molt, molt clars.
Ahir es va registrar la millor entrada de la temporada, més de 25.000 persones a l'Stagefront Stadium a Cornellà. Ara l'Espanyol visita el Valladolid, el líder de la categoria el pròxim cap de setmana, un dels camps més difícils amb l'objectiu d'esgotar totes les opcions d'ascens directe i, paral·lelament, arribar a un hipotètic play-off de la millor manera possible.
Més coses, el Barça de futbol se les ha quedat sense la seva cinquena Champions després de perdre 1-5 contra el Palma Futsal. La final es va jugar a Yerevan, a la capital d'Armènia, i allà hi és l'enviat especial de RAC1, Albert Ferran.
El Barça no ha pogut sumar la cinquena Champions al seu palmarès després d'una final en què no van veure la millor versió dels Blaugrana, fins i tot amb falta d'actitud al tram inicial reconeguda pels mateixos futbolistes. Però tot i això, el Barça va tenir més oportunitats que el Palma i al final el va condemnar la falta d'efectivitat. El més crític amb el partit de l'equip, Adolfo, als micròfons de RAC1.
Nos ha penalizado, yo creo, mucho pues, la primera parte. Creo que no hemos estado a la altura de lo que es una final, de lo que es representar al FC Barcelona, el mejor club del mundo. Creo que lo tenemos que demostrar en el campo y creo que en ese sentido es lo que nos ha penalizado.
Amb la derrota, el Barça es queda sense el títol i sense assegurar-se el bitllet per la Champions de la temporada vinent. Per tant, ja sap que per jugar a Europa la temporada 24-25 haurà de guanyar la Lliga d'enguany per ser el segon representant de l'estat espanyol a la màxima competició europea.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final després de perdre 31 punts a la pista del Perfumeries Avenida. En canvi, qui està d'enhorabona és el Joventut, que ha aconseguit l'ascens a la primera divisió femenina. Per tant, hi haurà 4 equips catalans a la Lliga Femenina. El Joventut, l'Uni Girona, el Cadí la Seu i el Barça Sant Feliuenc. En Fórmula 1, Max Verstappen no ha guanyat el Gran Premi de Miami, i això és notícia, se l'ha endut Lando Norris, l'únic pilot que l'ha derrotat en pista les últimes 20 curses. A Carlos Sainz l'han sancionat i ha acabat 5è, i Fernando Alonso 9è. El Masters 1000 de Madrid, Andrei Rublev és el nou campió després de guanyar en 3 sets al canadenc Aliassime. I el Sant Andreu femení de waterpolo ja té el primer títol a la butxaca i va guanyar la Copa de la Reina després d'imposar-se d'un gol al Sabadell, que recordem és l'actual campió d'Europa.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi, tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sant Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sant Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1, quan falten 5 minuts per les 9. L'altra dada preocupant que avui publica El País també té a veure amb la salut. Atenció, perquè cada dia moren 18 persones a Espanya per infeccions concretes als hospitals. És la conclusió d'un estudi a gran escala presentat la setmana passada a Barcelona durant el Congrés de la Societat Europea de Microbiologia i Malalties Infeccioses. Però publica una altra dada preocupant. De fet, de la primera en vam parlar, d'aquesta primera segona, que us explicaré ara, en vam parlar la setmana passada aquí al món a RAC1. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia alerta que s'ha disparat l'ús innecessari de retinol, que és un anti-aging, una antiedat que s'ha fet viral al TikTok i que cada vegada fan servir més adolescents tot i no necessitar-lo. Segons El País, molts joves estan abusant d'aquests suposats ingredients miraculós que duen moltes cremes per dissimular les línies d'expressió de la cara. De fet, la directora del Servei de Dermatologia de l'Hospital Partaulí de Sabadell, Mireia Sàbat, alertava en aquest programa que ara és habitual que les seves pacients més joves acabin descontentes perquè no els recomanen prou productes.
Quan li diem dues coses, el protector i el sabó, com que els hi falten coses, no? Que tampoc queden contents quan els diem, no, és que tot això no cal, tot això que m'ensenyes i que em portes, tot això no cal. Llavors estem veient, doncs, amb noies de 20 i pocs anys que ens consulten, doncs, perquè no es veuen la pell, o si ens venen dient, doncs, que la seva pell no és normal, o que es veuen, doncs, una rugueta, una mica de simetria entre un ull i un altre.
La Comissió Europea reconeix el problema i ja ha aprovat una normativa que restringeix l'ús del retinol als productes cosmètics a un màxim de 0,3%. La regulació entrarà en vigor el novembre de l'any 24. A les 9, aquesta setmana comença amb un canvi de temps que ens portarà pluges a moltes comarques del país. Fem una ullada dels mapes.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Va tornar a ploure com la setmana passada o no?
No tant, no tant, però sí que avui demà s'esperen ruixats a molts punts del país. De fet, durant el matí ja poden aparèixer els primers xàfecs en punts del Pirineu i també comarques de Girona, i a partir del migdia també cap a la resta del país, tot i que seran menys probables a la línia de la costa. En qualsevol cas, poden descarregar amb intensitat, amb tempesta i amb calamarsa, i de fet hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, i tot plegat farà que les temperatures quedin més frenades que ahir, especialment a l'interior i també al Pirineu. De cara a demà, al matí farà més sol, sobretot comarques del sud, ponent, centre del país, i en canvi cap al nord ja hi haurà alguns núvols, i a partir del migdia tornen els xàfecs a les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i baixen més les temperatures. I a partir de dimecres comencen a pujar els termòmetres i tindrem un temps més estable amb més estones de sol, i a finals de setmana amb un ambient més càlid, amb temperatures que es mouran entre els 23 i els 28 graus al migdia. Ara mateix l'ambient és molt suau, tenim 17 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 12 a Lleida i a Girona, 15 a Arenys de Mar i 13 a Sant Celoni.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Les 9, al Pròxim Orient, ho acabem de saber, l'exèrcit d'Israel acaba d'ordenar l'evacuació de la ciutat de Rafa, la més gran del sud de la Franja de Gaza. Ara no només concentra els seus veïns habituals, sinó 1,5 milió de desplaçats que han fugit de les bombes i la destrucció que ha assolat la resta de la Franja. Aquesta ordre d'evacuació seria el primer pas perquè Israel compleixi les amenaces i envaeixi el sud de Gaza, l'única zona que encara no ha ocupat. És un moviment que deixa en paper mullat els esforços de diversos països àrabs i dels Estats Units per acordar un alto el foc que permeti alliberar els hostatges d'Israel, que encara estan segrestats per Hamas. Aquesta notícia última hora arriba hores després que el canal qatarià Al Jazeera ja no es pugui veure cap televisió d'Israel. El govern de Netanyahu va prohibir-lo al matí, a la tarda ja l'havia tancat. Ho justifica perquè, segons Israel, Al Jazeera té vincles amb Hamas. I al setembre s'estrenarà un biòpic sobre Vladimir Putin creat amb intel·ligència artificial.
This will culminate nuclear.
A partir del dia 26 de setembre, 35 països del món. L'ha fet el director polonès Patrick Vega, un dels més populars al seu país, i s'hi recrea la vida de Putin des dels seus inicis. S'han rodat a Ucraïna, a Rússia, a Israel, a Síria, a Jordània o a Polònia. Aquest vespre torna a la People in Red, la gala benèfica per recaptar fons per la investigació científica contra les infeccions. Organitza el doctor Bonaventura Clotet, el sopar es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya i Andreu Buenafuente i Llum Barrera seran els mestres de cerimònia. Com sempre, a la gala hi assistiran personalitats de l'esport, de la cultura i també de la política. Hi haurà una actuació de Rosalén i han confirmat la seva assistència Dulceida, Martina Klein, Àlex Correja, Natàlia Sánchez o Miqui Núñez, entre d'altres. Tot plegat a càrrec de la Fundació contra les Infeccions que lidera el doctor Clotet i especialitzada en la investigació, el tractament i la cura de les infeccions que avui dia provoquen una de cada tres morts a tot el món. Com és habitual, del menú del sopar se n'encarrega el gran Nando Jubany. A Malmo, a Suècia, ja ha començat oficialment la 68a edició del Festival d'Eurovisió.
Olives la Espanyola, sempre farcides del millor, us ofereix l'última hora del Festival d'Eurovisió.
Veus? Un certamen que havia destacat, o havia de destacar, per la celebració dels 50 anys de la victòria d'Ava, però que de moment sembla que queda marcat per la polèmica participació d'Israel. No només ha augmentat i molt la seguretat a nivells mai vistos, sinó que, per exemple, els concerts com els que es feien ahir per celebrar aquesta arrencada han quedat deslluïts. Alguns artistes convidats han declinat la invitació per ser-hi per aquest motiu. Pel que fa al resultat del concurs, la cosa no està tan clara com altres anys. Les apostes parlen sobretot de Croàcia, que la canta Baby Lasagna. Aquesta és la cançó de Croàcia. Disputant-li la primera posició també hi ha la cançó de Suïssa. La canta Nemo. Tots dos van desfilar ahir per la catifa de gala que inaugura el festival i on per cert hi van ser tots els participants de l'any, menys Israel. Evidentment, tampoc no hi van faltar els representants d'Espanya, que són aquests curiosos que es diuen els Nebulosa. De Ràdio i Televisió Espanyola ja han pogut assajar dos cops i encara en l'actuació fugint de pressions externes.
Pensant en que és que ve l'actuació i és el més important, pensé.
Sí, en aprendre d'aixòs canvis bé que no se'ns obliden i no patir de l'escenari, perquè al final, si tu passes bé de l'escenari, passi el que passi, ara si damunt no estàs a gust, total, que guanyes i no estar a gust tampoc té molt de sentit, no? Nosaltres no pensem en guanyar o perdre, pensem en divertir-nos i fer-ho bé.
Hem de dir que Espanya no està ni de bon tros entre els favorits. Aquests valencians encara podran treballar uns dies més perquè no actuen fins a la semifinal de dijous. Avui a Malmo, a Suècia, comencen els assajos generals de la primera eliminatòria, que serà demà. Allà, a Malmo, Suècia, tenim el productor del Món RQ i enviat especial a aquest festival d'Eurovisió, Jordi Ramos.
Bon dia. En total són tres els assajos que es fan abans de la gala i el d'aquesta nit serà el que servirà el jurat per valorar. Tot plegat en el primer dia d'una sèrie de jornades intenses en un Malmo Arena rodejat de blocs de formigó i d'agents armats davant l'alerta de terrorisme. De fet, la catifa d'ahir també va ser diferent i a porta tancada. Malgrat tot, els 37 concursants fan com si no passés res i se centren en la competició amb il·lusió. Així parlava el suís Nemo als micròfons de RQ.
It's a huge honor to be here.
És un honor immens ser aquí, sentir tot l'amor de tota la gent d'arreu del món. He rebut tants missatges increïbles sobre la cançó. Sentir que la cançó realment significa alguna cosa per la gent és increïble i és molt més del que hagués imaginat.
Després de la catifa es va fer la cerimònia d'inauguració amb parlaments, actuacions i la interpretació del Waterloo dels ABBA per part de tots els artistes i l'Orquestra Simfònica de Malmo.
Mira que bé. I parlant de música, Madonna torna a fer història amb un concert multitudinari al Brasil. Cada setmana ha plegat 1.600.000 persones a la platja de Copacabana, a Rio, en un concert de franc que ha durat 2 hores i mitja. Mai havia reunit a tanta gent. Avui la revista Billboard la descriu com la superestrella del pop. El Washington Post explica que la platja es va convertir en una descomunal pista de ball i el The Guardian, per exemple, apunta que Rio va rebre 170 vols més dels que són habituals, plens de gent que anava a Washington Madonna. Va cantar, vaja, era l'escenari de més de 800 metres quadrats i va cantar des de Like a Virgin, Like a Prayer o aquesta Nothing Really Matters que ara sentíem. D'aquesta manera, tancat per la porta immensa, la gira de Celebration Tour. Això és pel que fa a la música, de seguida les pantalles i de seguida també durant tota la setmana el seguiment aquí a RQ d'aquest festival d'Eurovisió amb l'enviat especial Jordi Ramos.
La italiana, la francesa, la eslovena, l'albanesa, la croata.
Un moment, si no hi ha l'espanyola, no hi ha festival.
És l'espanyola una aceituna com ninguna.
La més saborosa, sempre farcida del millor.
Acabant els apunts, avui fa 20 anys, 20 ja, de l'episodi final de Friends. Quatre, la NBC deia adéu a aquesta comèdia de situació que va retratar tota una generació. La Rachel, el Rose, la Phoebe, el Joey, la Mònica i el Chandler anaven deixant les claus de l'apartament de Nova York que havia estat l'escenari del seu dia a dia abans d'anar a fer un últim cafè junts al Central Perk. Més de 50 milions de telespectadors van veure aquell últim episodi només als Estats Units, cosa que el va convertir en l'episodi de tele més vist de tota la dècada. Coincidint amb aquest aniversari, avui a la nit, Movistar Plus estrena l'entrevista Matthew Perry, últimes confessions que l'actor va concedir un any abans de la seva mort.
That smile, that one of a kind charm, those chandelier.
Serà a les 10 de la nit en una conversa amb la presentadora de televisió nord-americana Diane Sawyer. A l'entrevista, Matthew Perry, conegut per posar-se a la pell de Chandler Bing, parla de la seva vida, de com ha portat l'èxit i de la seva lluita contra les addiccions. En aquest sentit, l'actor reconeix que en el seu millor moment laboral va ser quan va tocar fons.
Era el moment en què tot el poble m'admirava. En canvi, jo estava en una habitació fosca i no quedava amb ningú, només amb traficants de droga. Estava completament sol.
Perry va morir el 28 d'octubre de l'any passat amb 54 anys. Per cert, que la dona en qui suposadament... hi ha una sèrie que està tenint molt èxit ara a Netflix que es diu Mi Reno de Peluche. Doncs bé, la dona en qui suposadament està basada la història amenaça amb denunciar Netflix. Per què? Doncs la sèrie que s'anuncia com a basada en fets reals explica la història d'una dona molt obsessionada amb un noi que és còmic i que coneix en un bar. Doncs bé, Fiona Harvey, que és la dona en qui es basa el personatge de la Marta a la sèrie, ha assegurat al diari Daily Mail que tot és fals. Diu que ella mai va anar a la presó per assetjar ningú i que aquesta sèrie li està arruïnant la vida. Assegura que està rebent amenaces de mort i no descarta explicar la seva versió en una entrevista a la televisió, on probablement continuarà cobrant. I a tot això, Jerry Seinfeld, l'actor i còmic, protagonista de la primera gran sitcom Seinfeld, ha protagonitzat una curiosa escena al programa Saturday Night Live, on ha acabat, atenció, mencionant el català. Seinfeld feia broma perquè estava fent moltes entrevistes per promocionar la seva nova pel·lícula, fins al punt que a mitja entrevista a la televisió rep en directe una trucada d'un mitjà suposadament espanyol. Escolteu.
I'm sorry.
Is that your phone?
Yeah, excuse me. Univision? Yeah. Yeah, I'm ready.
No, you can't. He's doing another interview?
So, what is it, Spanish? Yeah, fine. What is the dialect? Catalan? Yeah, I can do that. Who's the host? Popey? Peepa? Pippa?
I think we've lost him.
Hola, Pippa.
Hola, Pepa. Hola, Pepa. Seinfeld es penja i pregunta en quin dialecte és l'entrevista, en català, i després fa broma amb el nom de la presentadora, que efectivament es diu Pepa. Anem al trànsit.
Grup Driver t'ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. S'està normalitzant ja la situació a Barcelona després de dos accidents aquest matí, tot i que sí que hem de destacar que encara queden afectacions. A la Ronda de Dalt ja s'ha reobert el carril tallat per aquesta incidència, però encara s'acumulen 9 quilòmetres de retenció des de Vallcarca en sentit Llobregat. I també a la C58 a Ripollet ja estan tots els carrils oberts cap a Sabadell, però encara hi ha 3 quilòmetres de cua. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, encara a hores d'ara hi ha retencions a la P7 a Barberà en els dos sentits de la via i també a l'arribada al Nus del Papiol a l'enllaç amb la B 23, que també acumula 7 quilòmetres cap a Barcelona, i la 2 en són 9 de Pallejà a Sant Joan d'Espí, com també la C30 o al Prat, s'acumulen 6 quilòmetres de lentitud. També a la C58, dificultats cap a Barcelona, els trams de Sant Quirze i de Montcada. És tot des del RAC, bon dia.
Aquesta primavera porta el teu cotxe als tallers Driver Center i condueix sense preocupacions. Ja sigui per canvi de pneumàtics, manteniment oficial o serveis de mecànica, els tallers Driver Center atendran el teu cotxe, moto o furgoneta. Més de 40 tallers arreu de Catalunya a la teva disposició. Troba el teu taller més proper a drivercenter.es. Driver Center, confiança per arribar a qualsevol lloc.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de trucades. Pot ser que aquest sigui el so que us heu d'empassar durant una bona estona quan truqueu algú que ha nascut entre el 1995 i la primera dècada del 2000. Per què? Doncs perquè una de cada quatre persones de la generació Z mai ha contestat una trucada telefònica. Segons una enquesta del The Times, el 25% d'aquesta generació, quan rep una trucada, la ignora i just després envia un missatge al número que els ha trucat per saber què volia. Coi, doncs contesta i ho sabràs. Doncs no, es veu que la majoria, gairebé el 70%, prefereix un missatge de text a una trucada i gairebé el 40% una nota de veu. De fet, més de la meitat dels enquestats associen una trucada de telèfon a males notícies. Total, que ho pengeu totes les xarxes, on aneu, el que mengeu, fotos íntimes, i ja us fa por agafar una trucada. Mare meva, si és que ja ho va preveure el gran Tico Medina ara fa 30 anys.
Sí? Sí? No hay más llamadas.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. Va ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies?
Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa't a caixabank.cat.